Bon dia, és la 1:05 de la tarda, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Els pares i avis de molts de nosaltres van arribar a Catalunya fa molts anys buscant una vida millor. Una de les migratòries durant els anys 60 principalment, que van fer de Catalunya un país ple de contrastos. Moltes de les tradicions, andaluses, aragoneses o extremenyes, també es van fer un lloc entre les festes populars de Catalunya. Un clar exemple és la Romeria del Rocío, que aquests dies se celebra la població veïna de Montcada i Reixac, i on també participen molts veïns i veïnes de Ripollet. Passió, fe i tradició es barregen en un esdeveniment que enguany arriba ja a la seva 37a edició i que esperem que la pluja no es talli. Un tema del que parlarem extensament a l'info d'avui, abans però fem un repàs de la resta de notícies destacades de la setmana amb els titulars. La passada setmana es van iniciar les obres de remodelació de la Rambla de Sant Esteve en el tram inclòs entre els carrers Nou i Canigó. Laia Prat.
Aquestes obres estan incloses a la segona fase de la remodelació de la plaça de Pere IV i està previst que finalitzin a mitjans d'agost.
Concedida a Ripollet una nova escola taller que servirà per restaurar la Font de Can Mas.
Tindrà una durada de 2 anys i la subvenció suposa una aportació d'uns 600.000 euros.
Dilluns va començar la nostra població la campanya A peu a l'escola.
El projecte està pensat per disminuir el col·lapse de cotxes a les hores d'entrada i sortida dels nens a les zones properes als centres educatius.
I el proper dilluns, 12 de maig, Ripollet gaudirà d'una de les seves festes locals.
Es tracta de la Pasqua Granada o Pentecosta, més coneguda com a Segona Pasqua.
Es presenten les activitats del Dia Internacional dels Museus, que se celebrarà el proper diumenge 18 de maig.
Una de les activitats més destacades és la visita guiada al jaciment arqueològic de Ripollet.
I avui a l'entrevista parlarem de la Romeria del Rocío organitzada per l'Associació Rociera Andalusa Alegries del Sur.
Ens acompanyarà Rafael Olmedo, membre de l'associació.
Esteu escoltant Info.
Entre els acords de la darrera Junta de Govern local destaca l'aprovació del conveni per la celebració dels casals d'estiu 2008 inclosos en el Pacte Local per l'Educació en el Lleure 2008-2009. Com a novetat d'enguany, l'horari dels casals serà de 9 del matí a 5 de la tarda amb servei Bon Dia a partir de les 8 del matí. Francina Ricard.
Els casals d'aquest estiu comptaran amb 510 places i l'Ajuntament de Ripollet destinarà 38.250 euros per a beques. A més, també ha subvencionat 37,5 euros per nen i quinzena. Xavier Peñarando explicava en roda de premsa les novetats dels casals d'estiu.
Les novetats, diguéssim, que a part de l'horari, serà un horari més extensiu, serà de nou la possibilitat de fer de nou a 5 de la tarda, i a més, doncs també hi haurà o existeix l'opció per a aquells pares o famílies que ho necessitin d'un servei Bon Dia, que és un servei que comença a les 8 del matí. Llavors, el funcionament que s'ha marcat és, primer tot, en lloc de fer-lo com s'havia fet fins ara, que la inscripció en aquest espai havia de ser per tot el mes sencer, per tot el mes de juliol, s'ha separat en dues quinzenes.
L'import dels casals serà de 92,50 euros per nen i quinzena en horari de 9 a 1 del migdia i de 182,50 euros per nen i quinzena en horari de fins a les 5 de la tarda. El servei d'acollida a partir de les 8 del matí té un import de 3,5 euros i el preu dels casals inclou totes les activitats i excursions excepte les colònies. Els casals se celebraran del 25 de juny fins al 31 de juliol al CEP Escorcell, Tatxer, Ginesta i Enxen Claver. A la Junta de Govern Local també es va donar el vistiplau una inversió d'uns 15.000 euros al CEIP Escorcell i Tatxer. Xavier Peñarán, doncs, en dona més detalls.
Per tal de dur a terme les feines d'estalvi per millorar de millor elèctrica en aquests dos col·legis, no? Tant el Tatxer com l'Escorcell, i és també continuant aquestes campanyes que ja és d'anys anem fent de forma paulatina de canviar, no? De canviar els sistemes lumínics i sistemes elèctrics per tal de que es produeixi o es pugui fer un estalvi energètic.
Finalment es va donar llum verda a la modificació de l'itinerari del bus exprés a motiu de les obres de remodelació de la Rambla de Sant Esteve. L'autobús realitzarà tots els dies de la setmana el mateix recorregut que fa els diumenges quan la Rambla de Sant Jordi està tancada.
L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, s'ha reunit aquesta setmana amb responsables de la policia local, Mossos d'Esquadra i de la Unió d'Obriguers per planificar noves campanyes de seguretat al municipi.
S'ha tractat d'una primera trobada per definir noves campanyes de prevenció de cara a l'estiu, tal i com s'ha realitzat en altres èpoques de l'any, com per exemple per Nadal.
La passada setmana es van iniciar les obres de remodelació de la Rambla de Sant Esteve en el tram inclòs entre els carrers Nou i Canigó. Aquestes obres estan incloses a la segona fase de la remodelació de la plaça de Pere IV i entorn i està previst que finalitzin a mitjans d'agost.
Durant el termini d'execució de les obres, que tenen un cost d'uns 720.000 euros, s'habilitarà un carril de la Rambla per tal de facilitar tant l'accés a l'aparcament del molí com la càrrega i descàrrega dels comerços de la zona. Igualment s'ha mantingut un espai amb dues voreres de la Rambla per la circulació de les persones. Tal i com s'està realitzant el carrer del Sol i el carrer carrer Nou es realitzarà una pavimentació amb asfalt, així com nous fanals i mobiliari urbà, seguint la línia estètica de la primera fase. A més, es faran treballs complementaris, com ara la col·locació de nou clavegueram i la retirada del cablejat elèctric, i es plantaran exemplars de magnòlies i algunes palmeres baixes. Un altre dels elements que ha quedat afectat per les obres ha estat el mercat setmanal, que de forma provisional es col·locarà a la plaça de Pere IV amb la de Sant Andreu i el carrer Barçol.
Com ja es va avançar, la darrera sessió plenària del mes d'abril està concedida a una nova escola taller a Ripollet que servirà per restaurar la fonda Can Mas.
La funció d'aquesta escola serà la restauració de la fonda Can Mas i tindrà una durada de 2 anys. La subvenció atorgada ha estat uns 600.000 euros. La regidora Rosa Esparra, que avançava l'apartat de pregs i preguntes del ple municipal del passat 24 d'abril, aquesta actuació.
A partir d'ara, és a dir, com ja ens han donat l'aprovació, es començarà a treballar perquè comenci, segurament començarà abans de marxar de vacances. Al mes de juliol. No dic que primers o últims, perquè això no ho sabem. Serà últim de juliol. És una escola taller per 2 anys en la qual treballarem i farem que la font torni a ser com havia sigut. És a dir, farem un cartell amb la font dibuixada perquè la tornarem a recobrar. El que hi hagi, que no sabem el que ens trobarem, i la tornem. I tota l'aigua que hi ha, si es canalitzarà i es farà servir, doncs, tot com la font estava abans.
Tal com es contempla el projecte, aquesta actuació a la Font de Can Mas ajudarà tant a la recuperació paisatgística com del patrimoni arquitectònic, històric i cultural vinculat al riu Ripoll. Aquesta escola-taller estarà adreçada a joves menors de 25 anys, els quals, a partir d'un aprenentatge teòric pràctic d'un ofici amb gran demanda laboral, se'ls facilitarà la seva posterior inserció. Els joves es repartiran entre paletes, lampistes, electricistes i fusters.
El passat dilluns 5 de maig va començar la campanya a peu a l'escola. El projecte està pensat per disminuir el col·lapse de cotxes a les hores d'entrada i sortida dels nens a les zones properes als centres educatius.
D'aquesta manera també es vol potenciar els hàbits saludables i disminuir la contaminació. Aquest projecte està endegat per les regidories d'Educació, Medi Ambient i Salut Pública amb la col·laboració de la policia local. La regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, explicava així com es desenvoluparà la campanya.
El que volem fer és fer, amb l'ajuda de la policia local, una recopilació de dades dels mateixos nens de les escoles, és fer rutes segures per anar caminant a peu, per anar caminant a l'escola. Es faran uns punts de trobada propers a l'escola on hi haurà agents cívics que poden ser agents de la policia local, pares que es vulguin implicar, agents o membres de protecció civil, i doncs, seran els que acompanyaran els nens caminant fins a la porta de l'escola.
Durant aquestes properes setmanes s'estan establint 2 itineraris per arribar fins al CEI Pensem Claver, on es realitzarà la primera experiència del programa. A més dels punts de control, durant les entrades i sortides dels alumnes, els carrers d'escoles a Fores i Doctor Farigola estaran tallats al trànsit. Des de la regidoria de Medi Ambient també s'ha valorat positivament el programa. Escoltem a la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo.
Quan es va parlar del projecte, de fer aquest projecte conjunt, nosaltres doncs, ens va agradar perquè dintre del nosaltres tenim el projecte de fer 4 camins que anar a peu a tot arreu per poder conèixer el poble, doncs una part de totes són les escoles. Llavors pot ser gaudir de diferents maneres d'arribar-hi. Nosaltres creiem que Ripollet és un poble no excessivament gran i on es pot accedir a peu a qualsevol lloc.
La policia local també realitzarà xerrades informatives tant per alumnes com per a pares. Segons com es desenvolupi la prova pilot al CEP Clavé, el curs vinent s'establirà per a tots els col·legis de Ripollet.
Segons es va aprovar per unanimitat en el ple ordinari del 27 de setembre d'enguany, el proper dilluns 12 de maig, Ripollet gaudirà d'una de les seves festes locals. Es tracta de la Pasqua Granada o Pentecosta, més coneguda com a Segona Pasqua.
Una celebració religiosa cristiana i jueva que prové d'antics cultes agraris relacionats amb la gran acció i fructificació dels cereals i les plantes. En l'àmbit cristià, la festa commemora la baixada de l'Esprit Sant sobre l'apòstol 49 dies després del dilluns de Pasqua a Florida i 10 dies després del diumenge de l'Ascensió. L'altra festa local de Ripollet tindrà lloc el proper 1 de setembre, coincidint amb el darrer dia de Festa Major 2008.
El proper dilluns se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia i el Síndrome de Fatiga Crònica. Ripollet s'adhereix a la jornada amb un acte a la parròquia de Sant Esteve.
A les 12 del migdia, de forma unitària a totes les comarques catalanes, es realitzarà un repic de campanes. A Ripollet, l'Associació de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica també participa a l'acte. A més, durant la missa, el mossèn llegirà un fragment del manifest.
El passat dia 6 de maig es va iniciar el procés de preinscripció per a les places de les llars d'infants. Enguany l'Ajuntament de Ripollet ha convocat 122 places i el termini finalitza el proper dia 16.
La regidora d'Educació, Maria d'Almariera, ens informava fa un parell de mesos dels terminis de presentació de la documentació.
El calendari de preinscripció és del 6 al 16 de maig, amb la novetat de que en comptes de fer-ho a la llar d'infants ho farem al Centre d'Interpretació del Patrimoni. Els horaris és de dimarts i dimecres de 9 a 1 i de 4 a 7 i els dijous i divendres de 4 a 7 a la tarda. La publicació de les llistes amb el barem doncs, es farà el 22 de maig a la mateixa llar, a la Rodeta, i bueno, després s'obrirà un període de reclamacions, es farà un sorteig públic i bueno, seguirà el curs com cada any.
Enguany el nombre de places és de 122 comptant amb la construcció de la segona llar d'infants municipal. Escoltem a Maria d'Almarguera, regidora d'Educació, que ens comenta com es desenvoluparà el procés d'augment de les places.
Pel curs 2008-2009 la Rodeta continuarà on està ara i es començarà el curs a Pinatons, a la zona Pinatons. I després el que es farà serà l'ampliació de la zona Pinatons. El curs que ve tindrem dues escoles obertes, és a dir, tindrem una cobertura de 122 places, vale, amb la qual la demanda que tenim tan gran a Ripollet de places d'escola Bressol bueno, tindria una mica un increment, vale, d'oferta de places, i seria per l'altre curs que es faria l'ampliació de la que està a zona Pinatons i finalment es faria l'ampliació de la Rodeta.
El recordem que per realitzar la preinscripció s'ha de portar original i fotocòpia del llibre de família i original i fotocòpia del DNI del pare o mare. En el cas de les persones estrangeres s'haurà de presentar la targeta de residència.
Esteu escoltant Info.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Laia Prat.
Demà dissabte a les 12 del migdia a la Biblioteca Municipal se celebra una nova sessió dels més petits SEM dissabte amb el Ball Manetes. I a les 11 de la nit balla el pavelló Joan Creus amb música en directe. El preu de les entrades és de 3,5 € pels socis i 5 € pels no socis. Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Auditori espectacle infantil amb la Bella i la Bèstia. La representació serà a càrrec de la companyia Jack Jack i el preu de les entrades és de 3 €. Finalment, fins al proper 23 d'abril, la plaça de Joan Abat acull l'exposició Gràcies, fem un bon equip. L'horari de visites és de 10 del matí a 8 del vespre.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 5 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la EFAI. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet.
Ahir dijous va tenir lloc a la plaça de Joan Abad la presentació de l'exposició Gràcies, fem un bon equip, exposició sobre civisme, marcada a les actuacions del Pla Local de Convivència de l'Ajuntament de Ripollet i realitzada per l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona. En aquests moments parlem amb Teresa Llorenç, coordinadora d'aquesta àrea de la Diputació. Senyora Llorenç, molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs una exposició que es pot veure a Ripollet fins al 23 de maig i que hem de dir així com resumidament que està construïda amb la paraula gràcies.
Sí, la paraula gràcies amb la voluntat que teníem doncs, de que pogués representar un agraïment cap als ciutadans per tenir actituds cíviques i sobretot perquè el que preteníem o el que preteníem amb aquesta exposició des de la Diputació és implicar els ciutadans i les ciutadanes en els temes del civisme, és a dir, des dels ajuntaments, des de les institucions públiques, no ho podem fer pas tot sol, sinó que necessitem de la complicitat i de l'ajuda dels ciutadans i les ciutadanes.
Mm-hmm. Perquè podem parlar d'una manca de civisme, és preocupant aquest tema per la Diputació?
A veure, és preocupant en el sentit de que bé, ja va haver una sèrie d'ajuntaments ara fa un parell d'anys, quan vam començar a posar en marxa aquesta exposició, un any i mig, que ens van plantejar doncs, que, bueno, que es trobaven amb algunes dificultats en els temes de civisme i que, per tant, pensaven que calia doncs, començar-ho a abordar. En aquest sentit, des de la Diputació el que hem fet és, com sempre, estar al costat dels ajuntaments i ajudar-los doncs, en aquells aspectes que els podien facilitar la feina. El crear un discurs sobre què són les polítiques de ciutadania, amb crear on buscar, cercar bones pràctiques que s'estessin fent des d'altres ajuntaments, ajudar en alguns ajuntaments, en el cas que fos necessari crear una ordenança de civisme, i com no, en els temes de sensibilització, a través de programes de televisió i a través d'aquesta exposició.
Que aquesta exposició es munti al carrer no és fortuït, no?
No, de fet tenim dos formats d'exposició, una que és aquesta oberta a l'espai i una d'un format de reduït, sobretot per ajuntaments petits, que possiblement en molts casos no disposen de plaça gran, la plaça pública o una plaça que requereixin les condicions doncs, del que necessitem en aquesta exposició, i per tant hem fet una d'un format més petit. Però sí, no és casual que haguéssim triat aquest format gran d'exposició i que es pogués estar al carrer, perquè el que volíem és dir, estar prop dels ciutadans, que quan els ciutadans passegin per la seva ciutat es trobessin amb l'exposició i els poguessin doncs, sensibilitzar en aquest sentit.
Hem de dir que aquesta exposició també treballa paral·lelament en l'àmbit del civisme a les escoles. De quina manera ho fa?
Nosaltres el que fem és una set els ajuntaments, si així ho desitgen, i les escoles que ho desitgin, doncs hi ha una set d'activitats paral·leles. Hi ha uns monitors en l'exposició que el que fan és explicar-los i plantejar-los tots aquells aspectes que s'aborden doncs, en l'exposició, ja sigui els temes de soroll, els temes de la convivència en els espais públics, diferents aspectes doncs, que s'aborden en l'exposició. A més, hi ha uns materials específics que poden treballar i, per tant, venen acompanyats els professors i els monitors doncs, fan aquesta feina de dinamització. Després, evidentment, les escoles pensem que aquesta és una bona excusa i un bon moment per poder-ho treballar després més a fons en les seves pròpies escoles.
Parli una miqueta de quins són els àmbits del civisme que es tracta en aquesta exposició.
Bé, en l'exposició s'hi aborden doncs, temes des de més net, més sostenible, el fet de que no hi puguin haver o no hi hagi papers, diguem, per terra, el tema que us deia dels sorolls, que hi ha més tranquil·litat, el tema de la convivència en els espais públics, perquè aquesta és una de les qüestions que ens trobàvem, espais públics que són compartits per gent gran, que són compartits per nens i per nenes, per joves, i que si fan activitats doncs, des de jugar a la petanca fins a llegir un llibre, per tant, que tothom pot fer ús d'aquests espais públics al mateix temps, però amb respecte pels altres. El tema de la tinença dels animals, i per tant, la necessitat, diguem, de tenir, si tens animals, doncs que sigui una tinença responsable. Sobretot en el cas dels gossos, doncs una de les qüestions que es produeix amb més freqüència, i per sort això segurament menys, perquè hi ha més consciència, és les caques dels gossos. Per tant, també aquestes són qüestions que s'aborden. El tema de compartir els carrers, és a dir, l'ús de cotxes compartint els carrers amb bicicletes i, per tant, que s'ha de poder respectar. I, sobretot, acabem amb un missatge dient allò de la ciutat, la meva ciutat, la teva, la Tomi, per tant, que entre tots l'hem de construir, l'hem de fer més cívica.
Per quantes ciutats ha de passar ja aquesta mostra?
Perdona? Quantes ciutats?
Sí.
Mira, nosaltres aquesta exposició, ja et dic que tenim tres exposicions al mateix temps itinerant, aquesta, la gran, només és una, però n'hi ha dos de més petites, i han estat per 45 ciutats, i més o menys això han estat al voltant d'uns 38.000 visitants. Tenint en compte que aquesta exposició va començar a principis del 2007, itinerà.
Suposo que encara queden municipis.
Sí, encara que és municipi per passar-hi, i amb mica en mica anirem donant resposta doncs, a tots els municipis de la província de Barcelona que ho desitgin.
Molt bé, doncs a Teresa Llorenç, coordinadora de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, moltes gràcies per haver-nos atès i, com diu la mostra, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
A reveure.
El 91.3 Info.
Des del dia 5 fins al 25 de maig, la sala d'art del Centre Cultural acull Jo entre tu, una proposta de l'associació Experimentem amb l'Art, de 5 autors que posa de manifest les diferents maneres de relació entre els uns i els altres.
El passat dilluns es va celebrar la inauguració de l'exposició que va comptar amb la presència de l'artista local Joan Saló, que ha presentat la seva obra, La Gran Muralla, produïda pel Patronat de Cultura de l'Ajuntament de Ripollet. El mateix Joan ens explica què significa la seva peça.
I el meu exercici de reconstrucció, o sigui, em vaig dedicar a una feina similar, perquè no seria inabarcable, però dintre de la província de Barcelona vaig estar buscant, suposo que encara podria trobar algun cas, coses que no em pot arribar a veure actualment, però buscant els restaurants que tenen a reconstruir, a refer aquest procés que ha quedat com d'alguna forma contaminat amb tota aquesta immigració.
Des del Patronat de Cultura també han valorat molt positivament el resultat de la mostra.
Dic que arribarem a parlar per nosaltres, per més important que sóc a tenir una cosa de les unitats a la gent arrelada que hi deixeu. Això ho veig que el que estigui en el Patronat de Cultura és que el que està en el Patronat de Cultura és que el que està en el Patronat de Cultura.
La mostra compta també amb un important suport didàctic que consisteix en la biblioteca d'experiències pensada per treballar les sensacions respecte a l'art visual amb els infants i visites guiades el diumenge 18 de maig a 12:45 del migdia i dijous 22 de maig a les 7 de la tarda.
El passat dimecres 7 de maig va tenir lloc la primera de les sessions amb monitor previstes al nou circuit esportiu dels Pinatons a càrrec d'un expert en fisioteràpia. La propera sessió està prevista pel 13 de maig a 12:45 del matí.
El nou circuit esportiu inaugurat a finals d'abril compta amb diferents parts per tal de realitzar fins a 15 exercicis que treballen diferents parts del cos. Escoltem a la fisioterapeuta el dia de la presentació del circuit.
Com podeu veure, és bastant allargat, llavors es pot fer de dues maneres. Ho podem servir com a circuit entrant per una punta i com ja ho he anat fent tot, que ja us he anat veient, acabar per l'altra. Fiquem tots els elements que hi han posat, es garanteix doncs, que treballes totes les parts del cos que conforme ens anem fent grans, anem perdent mobilitat, anem perdent agilitat, anem perdent coordinació, equilibri, força. Tot això ho hem d'anar treballant per, com bé deien, o prevenir o també per millorar. Val? Llavors, si ho fem tot, garantim que treballem totes les necessitats.
L'última sessió amb monitor se celebrarà el 20 de maig a 12:45 del matí.
La companyia Jack oferirà el proper diumenge al Teatre Auditori l'espectacle La Bella i la Bèstia. Es tracta d'un muntatge adreçat principalment al públic infantil de 4 a 12 anys, interpretat per 4 actors que canten i ballen en directe durant una hora.
Gràcies als coneguts personatges de La Bella i la Bèstia, un vestuari vistós i una escenografia de colors vius, Jack aconsegueix transportar els espectadors al món fantàstic dels castells encantats per passar les aventures més divertides i emocionants que pot crear la màgia. Aquest és el muntatge número 13 de la companyia creada l'any 1995 per actors, ballarins i cantants professionals. En aquesta ocasió han volgut fer la seva particular versió d'una de les més fantàstiques històries d'amor, afegint noves cançons i moltes sorpreses. L'espectacle s'iniciarà a les 6 de la tarda al Teatre Auditori i les entrades tenen un preu de 3 euros, sent gratuïtes pels menors de 5 anys.
I com us explicàvem la setmana passada, la regidoria de joventut de l'Ajuntament de Ripollet, juntament amb les entitats en vídeo Ripollet i Club de Rol Ripollet, organitzen el tercer certamen de monòlegs de la ciutat.
El concurs d'enguany es realitzarà els dies 6 i 13 de juny amb una final que tindrà lloc el dia 27 de juny al cafetí del Casal de Joves. L'horari de les actuacions serà sempre a les 10 de la nit i l'entrada és gratuïta. Us recordem que el termini d'inscripció acaba el 15 de maig de 2008. Aquest certamen està obert a tothom que presenti un monòleg original amb una durada màxima de 10 minuts i que tracti sobre qualsevol tema amb humor. Els premis pels guanyadors són 500 euros i un diploma per al primer classificat, 250 euros i diploma pel segon classificat i 100 euros i diploma pel tercer classificat. El certamen de monòlegs s'ha convertit en un dels actes més destacats de l'estiu a Ripollet i està enmarcat dins de les activitats organitzades dins del programa Cafetí de Nit, que realitza la regidoria de joventut com una de les actuacions del Pla Local de Joventut de Ripollet 2005-2008.
Aquest matí el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Ripollet, Ferran Tornel, ha presentat les activitats previstes pel 18 de maig, Dia Internacional dels Museus. El programa ha estat creat des del Centre d'Interpretació del Patrimoni.
Tornel explicava durant la roda de premsa quin és l'objectiu d'aquest dia.
Hi ha un objectiu principal, que és apropar les institucions museístiques i els professionals que treballen al públic en general, d'acord? I sensibilitzar el que és l'estadonia amb la amb la nostra tasca i els reptes que tenen els museus per esdevenir institucions de servei de la societat i els seus desenvolupadors. Aquesta és el projecte internacional, està organitzat per l'ICOM, que és el Consell Internacional dels Museus, i és una organització no governamental de museus creada l'any 1946.
Les activitats començaran a les 10 del matí amb visites guiades al jaciment arqueològic. El punt de trobada per a aquestes visites és la cruïlla de l'Avinguda Catalunya amb l'Avinguda del Mediterrani. A les 11 s'iniciarà la jornada de portes obertes al CIF i al Molí d'en Rata, i a les 12 tindrà lloc un taller de família on els nens i nenes aprendran com fabricar el seu propi atrapassó amb nis, tal com ho feien alguns indis americans. Per últim, a les 6 de la tarda tindrà lloc un recorregut històric pel nucli antic a càrrec de l'associació Ripollet Natura en el marc del Pla Educatiu d'Entorn. El regidor de Cultura aprofitava l'ocasió per fer una valoració del funcionament del Centre d'Interpretació del Patrimoni.
Estem bastant satisfets de com va funcionant el dia a dia d'aquest espai cultural que tenim aquí a Ripollet, com és el CIF, que és important, i també estem rebent impuls i tocades i de gent dels municipis que s'interessen bastant per fer les visites aquí al dia. Jo crec que això també és important, no només la gent del municipi ha de conèixer el que és el patrimoni, la història del municipi, sinó que els municipis s'interessen, jo crec que és remarcable.
El recordem que el Centre d'Interpretació del Patrimoni ja forma part de la xarxa de museus locals de la Diputació de Barcelona.
I els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Tens ara per l'actualitat esportiva, Ramon Argentem, bona tarda.
Bona tarda.
Com sempre, comencem pels resultats del passat cap de setmana, si et sembla.
Doncs mira, Ripollet que va guanyar un partit que tenia quasi empatat perquè estaven 2-2, i en els últims minuts doncs, Ripollet va aconseguir una gran victòria a la Bellavista per 4-2. La Plana va guanyar en el Pajarillo 5-0, el partit es va suspendre perquè van encara en el camp de joc doncs, més que 7 jugadors, i aquest partit doncs, està pendent de la mitja competició, però donant la victòria a l'equip de la Planana. El Legió va perdre amb el Sant Marbetla, 0-2, i el Sant Vicentí i el Ripollet va guanyar 4-5. Això fa que el Ripollet mantingui la categoria i li hagi pres el títol de subcampió a l'equip del Sant Vicentí que està encatrinant. El Ripollet B va tenir jornada a les camps, el Can Clos va tenir jornada a les camps, i el Ripollet el Can Clos B també jornada a les camps. En el món del bàsquet, el Ripollet va guanyar en el Sant Cugat, 83-64, el Ripollet B segon va guanyar 110 en el Cèdis, de l'Escola d'Urgell, 110-52, El Gasó va perdre d'un punt, 67-68 davant del Sant Adrià, i ha baixat de categoria. A les Plugues va guanyar 64-62 del Gasó B, i el Gasó C, sorpresa, va perdre la pista del Pretenc per 71-60. El bàsquet sub 21, jornada de descans, s'ha acabat la competició. Aquest va un parell de partits que estan pendents, que es van aplastar i que jugaran encara no sap quin dia. El bàsquet femení, el Vic va perdre va guanyar el Ripollet 63-40, i el Gasó va guanyar el Montserrat, el Atena Montserrat, per 55-83. El Coque i el Fitxes, aquest partit s'ha suspès, es va suspendre, pel motiu del pont, se jugarà el dimecres. I el Campbell, el Ripollet va perdre el Berga per 43-16.
Molt bé, doncs això és per la que fa la passada, doncs, el passat cap de setmana. I què és el que tenim aquest cap de setmana, que a més hem de dir que és de 3 dies, recordem, sí, que aquest sí. 12 de maig és festa.
I la competició no parla, que passa que moltes lligues ja s'estan acabant. El Ripollet s'hi jugarà el tot pel tot a Vilassar de Dalt, diumenge a les 5 de la tarda. La Penya jugarà aquest dissabte a les 6 contra Can Rull, mentre que el Marina jugarà contra la Les Vila el diumenge a les 11. El futbol de la Ripollet ja ha acabat la competició, tindrà jornada de descans i ja fins a la temporada que ve. El Ripollet jugarà l'últim partit al Camp del Parets, i el Can Clos jugarà el primer últim partit contra el Castelldefels, i el Can Clos contra el Vallgorguina. El Santa Coloma i el Ripollet jugaran a la Lliga Catalana, també l'últim partit de Lliga, el mateix que el Ripollet i el Navarcles. El Pedagogui farà contra el Gasol, un Gasol que ha baixat de categoria. El Gasol ve contra el Sant Vicenç, i el Gasol ve contra el Pretenc. Com deien, final de Lliga per la categoria sub-21, un Ripollet que quedarà campió, i el Gasol quedarà en el lloc número 12 de la competició de 13 equips. Bàsquet femení, últim partit, Ripollet Lliçà d'Amunt, i el femení la dosó contra el Terrassa. En el món del hockey, Ripollet jugarà a Tona aquest dissabte, i el dimecres el partit de Pastà contra els Fitxes, que és el líder. I el Ripollet acaba la temporada de handball aquí contra l'equip del Rubí, mentre que el tenis, a la primera categoria, jugarà l'últim partit contra l'equip de l'Universitari.
Molt bé, em sembla que tens alguna cosa a afegir pel que fa al tema del tenis taula.
Sí, tenis taula i atletisme, i també, doncs, podríem dir, perquè a part hem de dir que la setmana passada la jugadora Berta López estarà, després d'aconseguir títols de Catalunya i d'Espanya, estarà amb la selecció espanyola en l'Open Internacional que es fa a Platja d'Aro, a la que participaran 20 països, entre ells destacar Japó, Corea, Rússia, Alemanya, França i Hongria, amb més de 350 jugadores. Aquesta noia és una jugadora infantil que ha quedat subcampiona de la fase absoluta.
Uh-huh.
I llavors també dic que la jugadora Mireia Badosa i el jugador Raül Porta estaran amb la selecció catalana, categoria de 20, en el torneig internacional que es farà per joves a Nantes, a França. I també dic que, per exemple, un del patinatge artístic, doncs Carles Gasset, que va quedar campió de Barcelona a categoria sènior, que va tenir la medalla d'or, i que ja s'estan preparant pels campionats de Catalunya, que es faran el 14 i 15 de juny, i els campionats d'Espanya, que es faran a Ripollet. El 25 i 26 de juliol són els campionats d'Espanya sènior aquí a Ripollet, on podem destacar les grans actuacions de Carles Gasset i d'Isabel Repullo, que van quedar, doncs, guanyadora a les figures obligatòries i també va quedar segona en la prova lliure. I, finalment, doncs, hi haurà aquest cap de setmana el memorial Juan Suárez i el dissabte, com dèiem, doncs a les 5 de la tarda, l'edició número 13 de la Lliga Urbana, el barri Pollet, que organitza com nou la Lliga Atlètica.
La propera setmana en parlarem més a fons d'aquesta competició. Com comentava el nostre company d'algun argenter, una jornada on finalitzen, doncs, molts partits, sí, de Lliga. Ramon, quin és el convidat de l'Infosport d'avui?
El president de la Lliga Atlètica, el senyor Oriol Vilaplana.
Perfecte, doncs ja ho sabem que de 7 a 8 del vespre tenim el nostre company Ramon Argenter amb el programa Infosport. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
Igualment.
Info, edita i presenta René Herrera.
Des d'ahir, dia 8 i fins al proper dilluns 12 de maig, la població veïna de Montcada i Reixac acull la Romeria del Rocío a Catalunya. Es tracta de la 37a edició d'aquesta festa en honor a la Verge del Rocío. Ahir al vespre es van iniciar les activitats programades amb la celebració de la missa del trasllat de la Verge a la plaça de la parròquia de Cerdanyola, oficiada per Juan Carlos Montserrat, mossèn de Sant Martí, i cantada per la germandat Nostra Senyora del Rocío de Cerdanyola del Vallès. Tot seguit es va realitzar el trasllat de la imatge de la Verge del Rocío al recinte de Montcada. Aquesta tarda sortiran les germandats, on també participen els membres de l'associació Rociera Alegries del Sur. Per parlar d'aquesta festa i d'altres activitats de l'entitat, avui ens acompanya Rafael Olmedo, d'Alegries del Sur. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis viviendo de momento esta romería?
Pues imagínate, después de estar un año esperando, pues la verdad es que con mucha ilusión. Lo que pasa es que el tiempo no lo acompaña.
De todas maneras, hoy hablaba con Antonia Macías y me decía que en principio no se suspende nada.
No, en principio lo único que se puede suspender son los caminos. Uh-huh. Los caminos de las hermandades, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo me comunicaba que Sardañola, que pensaba hacer acampada aquí en donde están las barbacoas, aquí en los Pinatón, pues resulta que luego también pensaba pasar por la rambla de aquí de San Jordi. En principio, pues ha habido un cambio. Uh-huh. Y ya sabrán directamente, lo que sí pueden pasar es por la calle Balme o por la rambla. Estamos en comunicación, yo estoy esperando que me lo comunique en cualquier momento para confirmarlo, si es la calle Balme o la rambla San Jordi.
¿Y cómo vivís vosotros como Alegrías del Sur esta romería?
Nosotros muy intensamente, porque nosotros no solo son los tres días de Rocío, sino que ya llevamos varias semanas en el montaje. Y para nosotros el montaje es muy significativo, porque ahí nos quedamos a comer a mediodía, nos quedamos a cenar y vamos preparando todo lo que se necesita para el día del Rocío, para los días clave.
O sea que durante estos días vivís en la caseta del recinto.
Pues sí, desde que nos montaron la caseta estamos comiendo y bebiendo ahí, durmiendo, porque
casi.
Pero que hay gente que se va a las 11 y a las 12 de la noche a su casa.
Uh-huh. ¿Estáis contentos con el recinto del Rocío de Montcada?
Muy contento, la verdad, tenerlo a un paso pues está muy bien, ¿no? Antes has dicho que de Montcada, pero también tiene una parte de Ripollet aquí en este
pues,
recinto.
Sí, estamos ahí.
Sí, poquito, pero yo creo que con el tiempo vamos a tener más.
¿Sí?
Sí, porque en el momento que se haga la ermita y esto sea grande, pues tendrá que coger terreno de repente.
Has tocado un tema importante, la ermita, que además Antonia está súper ilusionada con este tema y vosotros estáis participando, ¿no?
Pues la Asociación Rociera de Ripollet somos los primeros que hemos dado un donativo, que como tú sabes fue lo que se recaudó en el festival que hicimos, pues ya lo hemos dado como donativo para la construcción de esta ermita.
¿Más o menos dónde se sabéis dónde se piensa construir?
Pues no, esto ya sería cuestión de ellos, de en algún seminario de los que hacen, pues decidir el lugar exacto.
Porque claro, hoy por hoy la imagen de la Virgen, a ver, está protegida, pero la idea es tenerla dentro, ¿no?
Sí, la idea es tenerla ahí, esto es hacerlo una zona de acampada, de merendero, y aparte de eso que es el ermita. Esa es la idea que se tiene de construir ahí en Mas Duran.
Muy bien. Explícanos un poco, si puedes, los actos que hay programados todo este fin de semana, más o menos.
Pues sí, mira, hoy ya comenzarán a llegar hermandades, porque al no poder hacer noche, pues llegarán a su caseta, a su casa, digamos, e irán llegando las hermandades. Mañana, pues será todo el día así un poco de descanso, hasta las 9 de la noche, en que es la presentación de las hermandades. Cada hermandad coge sus impecados, sus varas, sus hermanos mayores, y van desfilando delante de la Virgen. Esto es, aquí pues es muy bonito porque son 21 hermandad y todo esto. Ahí abajo ya es un espectáculo.
Porque, claro, es que porque aquí, no vamos a comparar, ¿eh? Porque no queremos hacer el
feo. No, es una de las cosas más bonitas, pero que aquí falta, por ejemplo, coger la carreta. Entonces las carretas no las mueven. Entonces solo van con los impecados, ¿no? Y la verdad es que es muy bonito, es muy espectacular, pero bueno, está bien, también me gusta.
¿Eso será mañana por la noche?
Mañana a las 9 de la noche. Mañana a las 9 de la noche. Y ya pasamos al domingo, a las 11 de la mañana, en que está la misa de Romero. Todas las hermandades, con los impecados, todo muy bien, porque es una cosa que está, parece que sea a veces alguna cosa improvisada, pero para nada. Está todo muy muy bien programado y está todo muy muy puesto.
¿Quién oficia estas misas?
Pues ahora mismo no te lo puedo decir el nombre del cura, porque ahí había uno que era el que estaba, llevó muchos años, pero un desgraciado accidente le apartó, le quitó la vida. Y a partir de hoy, pues lo han hecho de diferentes párrocos.
Pueblos de alrededor.
Sí.
¿Qué más actos hay para el fin de semana?
A ver, una vez ya ha terminado la misa de Romero, ya a las 12 de la noche, el Rosario, el Santo Rosario. Ya, digamos, estamos entrando en el lunes de Pentecostés, que es el día del rocío, ¿no? Entonces se hace el rosario, que la verdad aquí es muy bonito, aquí es muy espectacular, porque se apagan todas las luces del recinto, y en el recinto solo se alumbran con vela o la hoguera, que este año van a lucir más que nunca con el tiempo.
Qué bonito, ¿no?
Sí. Es muy espectacular, además un silencio que uno, si no está, no te lo llega a imaginar, el silencio que se forma durante 2 horas aproximadamente.
Sí, sí. ¿Y el día grande, entonces?
El día grande sería el día de la salida de la Virgen, que luego es el lunes de Pentecostés, a las 8 de la mañana, que es la misa, y después de la misa, pues, se coge la Virgen para sacarla, y ya visita lo que son las hermandades del grupo. Esto dura como unas 3 horas, de todos los grupos. Esto dura como unas 3 horas, llevando la Virgen por todo el recinto. Es muy, muy bonito, muy espectacular.
Yo a veces me pregunto, personas que no tenemos esa fe, la Virgen del Rocío, un poco cuando lo vemos, y pienso, qué bonito, ¿no?, tener esa emoción, ese sentimiento, que incluso mucha gente llora. ¿Qué pensáis en ese momento cuando veis a la Virgen?
Se supone que ser rociero es también tener mucha fe católica, ¿no? Pero no, ser rociero es otra cosa distinta. Es que no se puede explicar, es algo... La Virgen te emocionan las amistades que a lo mejor hace un año que no las has visto, pero bueno, igual en todo el año no visitas nunca más una iglesia. Yo para mí ser rociero es otra cosa.
No es el ser religioso, no es como un acto...
No, porque el rocío lleva es una tradición, es una cultura de un pueblo, es fiesta, es orgullo, es alegría, y a la parte también es un poco de devoción, ¿no?, hacia esa Virgen.
¿Ripollet se vuelca en el rocío?
Pues no lo puedo imaginar, pero pasa mucha gente por nuestra caseta, ¿eh? Mucha gente de Ripollet, pero mucha.
De todas maneras, Alegrías del Sur no solamente está durante el Rocío, porque estáis todo el año, y vas a hacer un trabajo enorme con el coro. De todo eso ahora, si te parece, hablaremos un poquito. Vamos a hablar, por eso, de esa primera edición del encuentro de coros que hicisteis en el Teatro Auditorio. ¿Qué tal fue?
Pues a nosotros nos gustó mucho. La gente salió muy muy a gusto, muy satisfecha. Tuvimos dos coros. Uno era la Asociación Rociera Andaluza de Rubí y la Hermandad de Sardañola. Uh-huh. Y la verdad es que estuvieron muy bien. Y nosotros, pues no, es pasión de componente, pero creo que arrastremos, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, porque además te lo puedo demostrar con una película que nos hicieron y en el que prácticamente no nos dejan cantar, gritándonos y llamándonos por nuestros nombres y qué bien y qué bonito. Y salimos muy contentos, ¿eh?
O sea, que habrá segunda edición.
Por supuesto.
Eso está ya.
Sí, sí, eso ya está en marcha.
Decidido.
Ya nuestra presidenta, doña Antonia Maciel, ya lo tiene en marcha.
Uh-huh. Igualmente, hace pocos días también vivisteis otro acontecimiento importante, que fue la Feria de Abril. Supongo que Alegrías del Sur también se trasladó allí.
Pues sí, aparte de ahí, particularmente, cada uno, y en grupo que también fuimos, y está en diferentes entidades, sobre todo las que más visitamos por cercanía en la Casa Andalucía de Sardañola, pero bueno, podemos visitar cualquiera. Pero es que aparte de esto, ya individualmente, también tuvimos la oportunidad de ir dos autocares que fuimos de aquí de Ripollet, que uh-huh. Bueno, nosotros fuimos los organizadores, pero los patrocinadores fueron ayuntamientos. Uh-huh. Nos acompañó el señor alcalde, Juan Parralejo, y el Recinto de Cultura. Exactamente. Uh-huh. Y estuvieron con nosotros, los llevamos una hermandad a comer, y estuvieron con nosotros todo el día, les dimos varias vueltas para que vieran lo que eran las casetas, para que vieran bailar a la gente, y al final ya de la tarde acabamos visitando una exposición que hay en el foro sobre Córdoba, los carteles de las ferias de Córdoba. Uh-huh. Es una exposición muy bonita, hay carteles del 1540 y tantos, y bueno, y carteles pintados por Julio Romero de Torres. Entonces la exposición era una pasada, aparte que había más exposiciones allí dentro y disfrutaron mucho, les gustó esto tanto como la feria.
Uh-huh.
Y nada, luego ya de vuelta, pues los autocares pedimos un poquito de disculpas porque lo de la comida no nos salió como nosotros hubiésemos deseado, pero la gente lo entendió y salieron muy contentos y supongo que el año que viene se repetirá.
Uh-huh. Hablamos ya de este año de la feria número 37, el Rocío, que dices, 37 años celebrando, ¿por dónde ha pasado el Rocío ya?
El Rocío ha pasado por muchos lugares. Lo más cerca, por ejemplo, ha sido aquí en Santa María de Moncada, Santa Perpetua, en Montmeló, en Mollé también estuvo en Ciudad de Bellaterra,
uh-huh.
Y ahora ya, este ya es el definitivo.
Ya seguro, ¿no?
Sí, porque hay, por lo visto, hay un contrato de unos 50 años, y entonces este será el definitivo.
¿Tu pasión rociera desde cuándo viene?
No, a mí me salió aquí en Cataluña.
¿Te salió aquí? Ah, sí. Mira.
Sí, porque yo me vine joven con 14 años, no sabía que existía ni la Virgen del Rocío. Yo para mí que existía mi patrona de Granada nada más, que era la Virgen de la Angustia, que es la patrona de Granada,
uh-huh.
Y no sabía que existía el Rocío. Pero aquí, pues, a través de amigos y todo esto, se sale esta fe.
Uh-huh.
Y luego pues yo he tenido la posibilidad de ir allá abajo y de verlo.
Continuamente hablamos de hermandades, asociaciones rocieras. ¿Qué diferencia hay?
Hay mucha diferencia. Una hermandad, pues ya... A ver, aquí hermandades, allí abajo les llaman a estas asociaciones. Pero bueno, aquí son hermandades y hay 21 y tienen muchas responsabilidades. Tienen muchas responsabilidades y tienen una serie de cargos y una serie de obligaciones durante todo el año. Las asociaciones, nosotros, tenemos menos responsabilidades, menos también tenemos menos beneficios, pero te compensa. Una hermandad tiene que tener mucha gente para todo el trabajo que tiene que realizar.
¿Pero trabajo de qué tipo?
Pues mira, si hay 21 hermandades, son 21 cambios de vara. Y 21 cambios de vara es 21, es cambiar el hermano mayor, digamos. Pues tienes que asistir.
Uh-huh.
Aparte de el segundo sábado de cada mes son las misas aquí en Sardañola y hay que estar ahí en las misas estas.
Uh-huh.
Entonces son una serie de obligaciones, luego hay seminarios, hay encuentros y todo esto hay que asistir.
Porque vosotros antes de constituiros este año celebraréis el octavo aniversario como entidad, creo, si no me equivoco.
Sí, nosotros como grupo...
Hace ya mucho tiempo.
Muchísimos años. Pero como asociación ya, viendo que éramos un grupo que siempre íbamos al Rocío, dijimos, no, aquí de grupo rociero nada. La asociación, que tenemos una serie de beneficios que no tienen los grupos, pero que no tenemos los beneficios que tienen las hermandades. También tenemos nuestro compromiso, también tenemos que asistir de vez en cuando a algún seminario, a reuniones también, pero ya no es la obligación de una hermandad.
Supongo que ahora con esta época de la primavera y las bodas, tenéis mucho trabajo como coro, ¿no?
Pues como coro, decirte, mira, precisamente este domingo, que nos tendremos que venir del Rocío, cantamos una boda aquí en Rebelé. Y de ahí ya para adelante, pues es raro el sábado y el domingo que no hay alguna boda. Y algunas las tenemos que dejar porque los cuerpos no dan para tanto.
Creo que también oficiaréis, bueno, estaréis en la misa que se oficia por la fiesta del barrio de Maragall, que ya viene siendo un clásico, podemos decir.
Sí, ya nos invitaron y creo que el día, ahora en mayo, el 24,
sí,
puede ser,
el 24.
¿No? Pues el 24 estaremos en la calle Maragall cantando la misa también de la asociación de vecinos.
Y esta demanda de coros rocieros y tal también quiere decir algo, ¿no? Porque aquí quiero decir que hay un seguimiento, que Ripollet pues le gusta, ¿no?
Efectivamente, todo esto. Efectivamente. Si no hubiera un seguimiento, esto caería. Piensa que son, en Cataluña hay muchísimos coros, no solo están los de la 21 Hermandad, las 8 asociaciones, sino que hay coros individuales de que hacen misa continuamente y cantan bodas continuamente.
¿Es esta la principal fuente de financiación que tenéis?
Efectivamente. Aparte de la cuota que tenemos como socio.
¿Cuántos sois ahora mismo?
Nosotros en el grupo estamos alrededor de los 40. Sí, exactamente ahora mismo no... Porque es que no paran de nacer niños. Los niños que nacen dentro del grupo, ya los padres lo hacen socios del grupo. Y estamos alrededor de los 40.
Tenemos que hablar también de una actividad, no podíamos dejar de hablar de Me Sabe a Rocío.
Claro que sí.
Háblanos de tu programa, ¿estás satisfecho?
Pues yo estoy muy contento, la radio te engancha. Yo tuvimos la oportunidad que escuchan, yo siempre lo cuento, al Curro, aquel compañero que hace el arco de la Macarena, y yo pensé, bueno, pues si la Macarena tiene un espacio en la radio, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros? Y entonces fue cuando Antonia, nuestra presidenta, y yo vinimos a hablar con el director de la emisora, y Tony... Y entonces nos dijeron que sí, que podíamos tener posibilidades. Y la verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos. Nosotros, el otro día, en los autocares, yo decía, no olvidéis que de escucharnos que tenemos este espacio. Éramos 90 personas las que íbamos. Y bueno, en la caseta también lo dije, que nos escucharan, que las sevillanas que ellos van a escuchar en la feria las pueden escuchar también en la radio.
¿Los miércoles?
Y todas las noticias, los miércoles de 7 a 8.
Exactamente, Me Sabe Rocío.
Y en repetición de 7 a 8 también los domingos.
Muy bien.
En principio éramos la compañera María y yo, pero María pues en vez de cuando tiene problemas, me refiero porque ella...
Para poder asistir y todo en ese horario, ¿no?
Porque ella vive en Barcelona, ¿no? Pero con todo eso, ven cuando viene o no, o por teléfono no interviene.
Vamos a hablar por eso, acabar hablando, como no, de la romería. ¿Tú qué actor recomendarías? Es decir, no os podéis perder eso. ¿Para ti cuál es el acto más emotivo?
Del Rocío. Hombre, la misa y el rosario... Es que son las tres cosas principales. Yo no sabría cuál elegir, ¿eh?
Que vayan.
Sí. A ver, si les gusta... Yo que no se pierdan la salida de la Virgen.
Porque la persona que no sea de ninguna hermandad ni asociación puede ir allí, pasar el día. ¿Cómo se lo puede montar?
Yo lo siento mucho, pero el Rocío es así. La gente que no tenga un sitio donde meterse, el Rocío se pasa mal. Porque en el Rocío no hay caseta abierta al público. No hay bares, no hay restaurantes, no hay nada. Es decir, son las hermandades, excepto un restaurante que hay ahí en una esquina, pero que, bueno... Entonces, para ir al Rocío tiene que ser complicado. Tienes que tener a alguien amigo para que pueda entrar en alguna caseta. No porque la caseta nosotros no queramos acoger a la gente, ¿no? Sino porque es que ellos mismos, si ven que no son socios y ven que todo lo que hay allí dentro es socio, entonces pasan de largo.
Pero aún así tienen muchos visitantes que van a ver a la Virgen, dar un paseo.
Efectivamente, nosotros hemos invitado a toda a nuestros oyentes, hemos invitado a todos la gente que estuvo con nosotros en la feria, cuando hicimos el festival aquí, el teatro, también invitemos a toda la gente que estaba allí, y esta gente seguramente que van a pasar. Pero pasa, te toma una copa, está un ratito allí, luego ya te tienes que marchar. Porque ya digo otro.
Porque hay mucha demanda.
Porque hay mucha demanda.
Pues nos gustaría, eso sí, pues que invitaras a los oyentes que tenemos hoy.
Yo, tanto en el nombre de nuestra presidenta como en el nombre del resto de los compañeros, estáis invitadísimos. Y que paséis, que allí tendréis una bebida, un refresco, un rato para descansar, lo que queráis, tendréis en nuestra asociación.
Pues Rafael Olmedo, de Alegrías del Sur, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por tenerme aquí.
Acabamos recordando el programa Me Sabe a Rocío, de 7 a 8, los miércoles.
Los miércoles.
Que vuelven a estar contigo esta semana. Pues muchas gracias, que vaya muy bien el fin de semana, que la lluvia pues nos haga...
Hay una sevillana que dice que ni la lluvia ni el barro no detienes.
Pues eso, que sea así. Gracias. Muchas gracias.
Hasta luego.
I fins aquí l'info d'avui divendres 9 de maig. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, Laia Prats, Francina Ricart i qui us parla, Remi Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I ens acomiadem amb la Salve Rociera a càrrec del grup Gente de Gines. Recordin que dilluns dia 12 és festa local. Moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Hasta la vida encontré con un olor.